resultats.
Interessant, això. Interessant.
Són les 11.
Hòstia.
Sí. Vota, ets aquí, eh?
Vota, vota, sisplau. Ja, vota,
si són les 11, sóc aquí, sí. Molt bé, sí. Si són les 11, això és Islàndia. Abans, per això, a les 12, la Renaixença, Peyu.
A les 12, la Renaixença, parlant de salut pública, avui dediquem el capítol al supositori. No sé si sou sí. usuaris.
Sí.
Som encantoris.
Sí, i tant, home. Va molt bé, el supositori. Es desfà molt bé.
Es desfà molt
bé. Saps per quina punta te l'has de posar?
Com? Avui ho expliquem a la Renaixença, perquè la gent se'l posa del
com
revés.
Si fos una bala, no? O sigui, la part més... No, no.
La plana, ha d'entrar per la plana. És que ja no ho fas bé. No ho fas bé, no ho fas bé.
No, no li poso... Doncs jo els nens els foto al revés, eh?
Arbúcies i el cas...
Trauran la custòdia, nano.
Arbúcies i el cas que un va anar al metge i li van dir... I aquest medicament és pel nano, que era un supositori. I ell va atendre pel nano i li va fer vendre el seu fill.
Esteu castigant l'audiència amb una imatge que, déu-n'hi-do, sí.
Entrevistarem,
per això,
entrevistarem, per cert, a la Magali Sare, que farà una actuació preciosa fantàstica. Amb l'Arnau Tudera i la Laia Gluck. Sí.
Ostres, doncs que bé, que bé.
En fi,
quina notícia? Amb què obres? Amb què obres,
sisplau,
avui?
Les notícies.
Doncs tot el que és derivat de la guerra al pròxim, a l'Orient Mitjà, vaja. Això no es pot votar.
No? Si no es pot votar, no en parlaria pas, jo tampoc.
No.
Jo tampoc.
No.
Vinga, adiós.
Després què diràs més, després? Després explicarem que el president Salvador Illa ha dit que sí, que reunirà tots els grups parlamentaris. Sí, això es pot votar. El tema també de la guerra.
Això sí. Això digo.
Molt bé. Doncs,
el director,
estem fent un format nou que és el prebutlletí,
sí.
Eh?
Sí, sí, està bé. Sí. Que expliquis el... Bueno, vols que tiri publicitat abans del butlletí? O...
Jo, en principi, voldria...
Voldries fer la feina i seguir treballant. No?
Notícia, sí. Del Barça, parlarem del Barça? També
en parlarem, sí.
No, no, clar, puc votar, jo no puc votar.
Però jo sí, jo tapa les orelles i escoltaré jo.
Vale.
Fes-m'ho curt perquè tinc l'Agnès Marquès esperant.
Si vas allargant tu...
Ja serà culpa meva.
Ara ja portem dos minuts, eh?
Dos minuts, no.
Sí, home, 11 i 2 minuts.
Bueno, i què?
Ben bé.
Això compta com a butlletí o no?
Clar que compta, tu has d'acabar i 5, d'aquí 3 minuts.
Ja veuràs.
Jo, de veritat, eh? Jo sempre, quan veig aquests moments de ràdio, sempre penso amb el comercial aquell que ha vengut una falca de 20 segons i no sé quin preu.
Té molt de mèrit.
Tu saps el que valen 20 segons a la ràdio? I aquí, cago en Déu, aquí els van fer passar baratos.
Sí. Escolta, el llibre de l'Agnès Marquès, l'has llegit, vota o no?
No, encara no.
Ai, és boníssim.
En parlaràs?
Ara en parlarem, després del butlletí que durarà un minut.
Si l'Estrella en parla ara, nosaltres en parlarem el butlletí de les 12.
La segona vida de Ginebra Bern.
En vam fer notícia bons dies, eh?
Sí, Premi Ramon Llull 2026. Ara en parlarem amb l'Agnès... Sí, sí.
Jo fer tot el dematí anunciant coses que no s'acaben de fer mai.
Sí. Això seria bé, també. Això seria fabulós.
Diu, és increïble com cada vegada que coneixis algú, tot el teu futur canvia completament.
Tu, Ostrell, jo sí que també tinc feina, ja hauria d'anar marxant.
Sí, ja.
Va, adéu.
Això d'ara a l'Agnès li passa a vegades al tot costa, també.
Sí. Són les 11 i 3.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. I com us hem avançat la notícia aquesta és que la presidenta de la Comissió Europea diu que sempre defensarà l'ordre internacional en resposta a les crítiques que ha rebut per posicionar-se a favor de l'atac contra l'Iran. Von der Leyen també alerta que la guerra ja ha costat 3.000 milions d'euros als europeus. A Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
Hola, bon dia. Von der Leyen diu que estudia opcions per rebaixar els preus disparats de l'energia i pel que fa a la guerra, defensa de forma explícita el dret internacional després de les crítiques rebudes per no haver denunciat els atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Von der Leyen aclareix que sempre ha donat suport a un sistema internacional basat en normes.
La Unió Europea es va fundar com un projecte de pau. El nostre compromís inqüestionable amb la pau i els principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional són tan centrals avui com en el moment de la nostra creació. Sempre defensarem aquests principis.
Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El president Salvador Illa reunirà tots els grups parlamentaris aquesta mateixa setmana per discutir quines mesures tiren endavant per frenar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Illa ho ha anunciat durant la sessió de control al Parlament, on ha tornat a quedar clar que, almenys de portes en fora, no hi ha avenços en la negociació dels pressupostos entre el govern i Esquerra. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha acceptat la petició de Mònica Sales de Junts per debatre tots plegats futures ajudes.
Escolta el Parlament d'una vegada. I està disposat, president, o continuarà encallat en la negociació d'aquests pressupostos equivocats i caducats?
I accepto la proposta. Els convocarem amb caràcter immediat, a tots.
Però per ara el govern no sembla disposat a retirar els pressupostos abans del primer examen. Falten 9 dies per la votació i el pols amb el diputat d'Esquerra, Josep Maria Jové, continua obert.
No ens pressionin amb els calendaris, perquè aquesta, president, no és la via. La via és complir amb allò acordat.
Compliré els acords que vaig signar amb vostès i torno a estendre la mà. Jo no sóc amic de pressionar ningú ni tampoc de deixar-me pressionar.
Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
I encara al Parlament, el govern aprovarà la setmana que ve les ajudes pels malalts d'ELA, que ja les podran començar a demanar, o acaba d'anunciar el president Illa.
A partir de dimarts que ve es podrà, ja aprovarem el Consell de Gràcies, es podrà desplegar, i crec que en un horitzó d'uns 3 mesos les persones que tenen dret a rebre aquests beneficis podran rebre ja els ajuts pertinents, afortunadament, després d'un temps de reivindicació i de demanda perquè es pugui fer així.
Es calcula que a Catalunya hi ha unes 200 persones que se'n podran beneficiar, persones diagnosticades amb ELA que es troben en una fase ja avançada, i altres persones amb malalties greus neurodegeneratives o neurològiques que podran demanar el grau 3+ de dependència extrema creat fa pocs mesos.
Nova sessió avui del judici del cas Pujol, amb testimonis de pes sobre la suposada guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Està citat a l'Audiència Nacional Higini Cierco, el propietari de la banca privada d'Andorra, on la família Pujol hi tenia els diners. Cierco ja va denunciar coaccions de la policia patriòtica perquè lliurés informació sobre els Pujol sota l'amenaça de perdre la banca. Unes pressions que ahir va confirmar l'exdirector del BPA durant el judici. Segons l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, els testimonis estan corroborant la tesi que defensen. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Els fets posteriors al xantatge que li va provocar la policia patriòtica es van produir, que es va tancar la banca BPA, primer la banca de Madrid i la BPA.
Aquest matí ha reobert la línia de Rodalies R3 en el tram entre la Garriga i Ripoll. Ho fa, però, de manera parcial, amb menys trens i circulacions més lentes. Estació de Vic, Nàtia Dell.
Bon dia. Circulen la meitat dels trens i de manera més lenta per les limitacions que encara hi ha de velocitat. Als usuaris no se'ls ha avisat amb temps i, per tant, la gent no estava al cas que reprenia parcialment el servei. Tothom opta, doncs, encara pel bus. Es manté el servei alternatiu per carretera. Des de la plataforma d'usuaris, perquè no ens fotin el tren, Montse Ayats valorava així la represa del servei.
Bé, és una represa tímida i molt parcial, que fa que s'hagin de mantenir els autobusos perquè, si no, no ens podríem desplaçar, i que esperem que serveixi perquè Adif, que és qui s'ha de posar realment les piles perquè tot això torni a funcionar, doncs se senti pressionat per resoldre les limitacions de velocitat, que és el gran tema.
Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Vic.
Esports, Marcos García.
El Barça haurà de guanyar el pròxim dimecres a la tornada als vuitens de la Champions masculina si vol passar quart. Jugat ahir al partit d'anada, Newcastle 1, Barça 1. El gol blaugrana el va fer Lamine Yamal de penal al darrer minut de partit. Ahir també en aquesta Champions, Atlètic de Madrid 5, Tottenham 2 i Atalanta 1, Bayern de Múnich 6. Dels partits d'avui destaquen el Madrid City i el PSG Chelsea. En clau electoral del Barça, que va passar pel matí de Catalunya Ràdio, Víctor Font, candidat a la presidència d'aquest diumenge. Font ha parlat així del millor i el pitjor presidents de la història moderna del Barça.
El millor, el Laporta de la primera època, el Laporta Kennedy.
El Laporta.
El Laporta Kennedy de la primera època.
De la Porta,
el que es va envoltar...
Només n'hi ha un de Laporta, senyor Font.
No, el Laporta Kennedy del 2020... El Laporta Kennedy del 2003 estaria posant mocions de censura al Laporta Trump del 2026.
O sigui, el pitjor és el Laporta Trump?
Home, sense cap mena de dubte.
I en bàsquet, el Joventut guanya el Wolfsburg alemany 91-84 i es classifica de forma matemàtica per als quarts de final de la Lliga de Campions de la FIBA.
Fins aquí les notícies.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I'm not impossible to touch. I
Agnès Marquès, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Això tu.
Bé, estic bé. Estic molt bé. Estic molt contenta, Ricard.
Home, això és important. Veus? No? Tot costa, això, que farem ara, de parlar una mica de tu, de les coses que fas, no?
Mira, m'he tret els auriculars per oblidar-me que estem aquí. Ah. Que hi ha gent que ens està escoltant. És millor, no?, posar una mica de distància.
Els periodistes sempre ens agrada una mica ser protagonistes, no? Sense una part d'això no farem la feina que fem.
No, mira...
Però aquesta és una part més íntima, la teva.
Sí, home, l'ego en qualsevol entorn creatiu, no?, i d'exposició, o tens ego o no sobrevius. Després és com el gestionis, amb tu mateix, o si això acaba impactant amb les persones que t'envolten, no?, que aleshores quan comença a ser bastant problemàtic. Però sense ego no viuríem, està clar. Però això és més íntim, sí, això al final... L'Oriana Falachi té una frase que me l'aplico, perquè crec que al final acaba sent així, que és impossible escriure sense prendre partit. I al final acaba aflorant una manera d'entendre, o de veure el món, o d'entendre les relacions, o la complexitat de les persones. Mm.
Fa dues setmanes que va sortir a la venda la teva novel·la, és La segona vida de Ginebra Bern, Premi Ramon Llull 2026. Una primera setmana que ja va col·locar-se cinquè a la llista de més venuts del Gremi d'Editors de Catalunya. De fet, continua. És increïble com cada vegada que coneixes algú tot el teu futur canvia completament. Això ho poses, és una cita que surt en el llibre, de la pel·lícula Abans de l'Alba, que surt a l'epígraf, que és la banda sonora que ara escoltàvem. Sí. No? Per què vols començar així? És a dir, per què creus o vols destacar que quan coneixes algú la vida et pot canviar completament?
Perquè penso que les sorpreses... Que la vida és com el tortell de Reis, una mica. No saps mai on és el rei
i
quan et sortirà la fava, no? I és veritat que en les coses més quotidianes s'hi poden amagar girs que capgirin del tot la teva vida. I perquè és veritat que quan coneixes algú de zero, potser quan ja no t'ho esperes, perquè a la vida vas coneixent moltes persones, però allò de fer un grau més, no? No n'hi ha tantes, i menys quan et vas fent gran. I sí que crec que modifiquem les trajectòries els uns dels altres, pel que ens aportem, pel que ens ensenyem, no? Pel que representem l'un per l'altre, encara que a vegades el contacte no sigui molt profund, no? I a més, perquè m'agrada la pel·lícula de referència, és fantàstica.
No et feia fan d'aquesta comèdia romàntica.
No és una comèdia, és bastant... No és una comèdia romàntica, mira, és Richard Linklater, ja està. Són aquestes tres pel·lícules de Abans de l'Alba. No sabria dir els tres noms igual, però és una pel·lícula on hi ha molta conversa i on hi ha molt de descobrir-se l'un a l'altre, no?
Tu ets molt d'aquestes, de converses.
Conversa.
No sé, vull dir, de...
M'interessa més quan em plantejo escriure i potser també a la vida. M'interessa menys la trama que fer el personatge. M'interessen més les persones que no estrictament el que passa.
És un llibre que està escrit en primera persona. Mm. La Ginebra té coses que t'hi reconeixes?
Sí, a la Ginebra al principi no la feia parlar en primera persona, però com que hi va haver un moment de l'escriptura que vaig haver de fer un viatge, que ella viatja amb un poble de Texas per conèixer uns protagonistes, etcètera, clar, aquest viatge jo també el vaig fer com per documentar-me, i em va semblar que era una experiència tan xula que dic, li passo a la Ginebra, que ho expliqui ella en primera persona. Per tant, hi ha molta cosa de l'experiència del viatge que sí que és meva. I hi ha una manera un cert aturdiment en la Ginebra, per les coses que li toquen viure, que sí que comparteixo, i que, separant-me de la novel·la, perquè això a la Ginebra no li passa, sí que em considero encara prou jove, sent ja una dona, com per que em sorprengui molt el món que ve, que em sorprengui tant el món que ve i que tingui la sensació que només amb la meva edat, que són 46, ja tingui la sensació que coses que jo vaig viure i aprendre i que eren sagrades, ja no ho són. I penso, això va molt ràpid, perquè jo crec que és la principal característica dels temps que estem vivint.
Però això té a veure també amb tenir fills, no sé si ho comparteixes, no? Que de cop i volta hi ha un rellotge biològic que tu veus que va creixent una cosa que no tenies a casa, i després que va molt ràpid, com dius tu,
sí,
no?
Sí.
I que el pensament que tu tenies i coses que creies que eren inamovibles, doncs la generació següent te les qüestiona de dalt a baix, sí, no? Sí. I penses, home, que ja no estàs en aquest món d'ara.
La maternitat, segur que la paternitat és igual, és un accelerador. De la vida. Això, vius tres vides amb el mateix temps que abans vivies una. Però jo crec que a tot el que hi ha a nivell tecnològic, tota aquesta revolució, la principal característica és la rapidesa, és a dir, l'estem vivint abans de saber cap on ens porta. I aquest aturdiment sí que el tinc. I crec que la Ginebra, tot i que no, aquí no hi ha ni intel·ligència artificial ni res, vull dir, no surt per res a la novel·la al final és una història d'amors múltiples, diríem, però aquest aturdiment sí que el comparteixo amb ella.
Perquè al final viuen el món aquest, no?, de la immediatesa, sí. Del món que volem, històries amb ganxo, que ens enamorar-nos constantment de la vida, també, d'alguna manera.
Exacte, no? Que permanentment rebem inputs emocionals, que això també és una certa addicció, no? I jo crec que és molt també dels nostres temps, de necessitar inputs, que les coses ens toquin tot sovint, no? Si no, la vida és molt avorrida. I aquesta acceleració, doncs, de la qual jo crec que participem tots involuntàriament, bueno, doncs a la Ginebra la descol·loca una mica. I ella això... és una periodista veterana,
una
que es troba...
Una mica més gran que jo,
que d'un dia per l'altre es troba que el diari on treballa canvien les normes, canvien la manera de treballar i que tot el que ella ha après i que considera bastant sagrat, doncs s'ha devaluat i que no serveix per res i que ara ha d'escriure articles pescaclics.
I la història que expliques parteix d'un fet real, que va passar en un poble de Texas el 2014, no?, que és un anunci publicat en un diari local en què una dona felicitava el seu marit i l'amant d'aquest per la criatura que esperaven.
Sí, va semblar que... Jo buscava històries de venjança. No tinc molt clar per què, però i em va aparèixer aquest article, que era un article... O sigui, aquest anunci insertat en un article pescaclics. Brutal venjança d'un home, bla, bla, bla. I vaig anar a buscar els comentaris, si a la xarxa s'havia fet viral, i era increïble, molt viral. Tothom posicionant-se a favor de... Normalment a favor de la dona que havia fet l'escarni, no?
La víctima.
Sí. Però, fixa't, en tots aquests articles pescaclics publicats també aquí, molt a prop nostre, ningú posava ni la data de publicació d'aquest anunci ni en quin diari s'havia publicat. Per tant, podia ben bé ser tot plegat una mentida.
Clar.
I aleshores aquí em vaig enganxar i vaig dir, bueno, això has de veure què. I l'anunci real, o sigui, vaig fer el viatge a Texas, vaig anar a la hemeroteca d'aquest diari.
Això em sembla fascinant. O sigui, tu agafes aquest anunci i dius, a veure, aquesta història la vull perseguir.
Sí, sí.
I et desplaces fins allà.
Fins allà. És un poblet a 3 hores i mitja de Houston. És una zona molt boscosa de Texas i bastant remota, on hi ha gent que no coneix Barcelona, ciutat olímpica. Coneixen alguns d'ells, i això ho explico, és que no estic posant ni una mica d'exageració, coneixen Saragossa, perquè es veu que hi va haver una aparició mariana al segle II després de Crist, abans de conèixer ciutat olímpica com Barcelona. Vull dir que és un lloc bastant tancat, molt religiós, òbviament, i vaig anar en aquesta...
Vas anar sola, eh? Arribes allà sola, una dona sola allà en aquell poble, preguntant per una història de fa...
De fa 14 anys. Home, l'estupor va ser important. Vaig entrar a l'oficina del diari, és un setmanari que es publica des del 1848, Ricard. Oh. És que cada setmana regularment en paper. I estan tots els exemplars guardats en una habitació que en diuen hemeroteca. I em va rebre una senyora que no donava crèdit. Em diu, torna'm a explicar. I dic, doncs mira, que vinc de Barcelona, que vaig veure aquesta història i que bueno, m'estic documentant i tal. Bé, com que era una senyora jubilada, però havia estat periodista a un diari de Houston i se li notava una mica la raça i vam perdre el matí a l'hemeroteca perquè no sabíem la data on s'havia publicat, quan s'havia publicat, i el vam trobar l'anunci, sí, sí.
I per què vas voler convertir aquesta història en una novel·la? Què et donava aquesta història? Deies la venjança abans.
Bé, em donava que és un material de primera. La humanitat està... O sigui, tot gira al voltant de l'amor, al voltant de la confiança que fem a les persones, de quan aquesta confiança es trenca, de quan fallem nosaltres també a qui ens presta la confiança, no només quan ens la trenquen a nosaltres, no? La humanitat és que tot està construït sobre aquesta base. I la venjança m'interessava perquè em va cridar molt l'atenció qui posava l'anunci, que era qui s'estava venjant, perquè tenia tanta ràbia i tant dolor que fins i tot s'exposava ella per tal d'escarnir-los en els altres dos. I això, a mi dic...
De què estàs disposat a fer?
Fixa't, quan el vaig presentar al Premi Ramon Llull, el títol era... Bueno, el vaig presentar amb un pseudònim i amb un altre títol. I el títol era Per damunt de totes les coses. I és allò que tu, en algun moment determinat, situes per damunt de totes les coses. En aquest cas de la venjança, aquella dona, per damunt de tot, fins i tot de la seva pròpia intimitat, va posar fer l'escarni en el seu marit i la seva amant. I després, és una pregunta que es fa al lector. Què posaries tu, què poses tu per damunt de totes les coses i què estàs disposat a fer per allò que tu poses per damunt de totes les coses? És una pregunta que ens hem de fer tots, perquè...
Tu te l'has fet?
Sí, és clar, què posaria jo per damunt de totes les coses? Doncs molt probablement només una cosa, que és la vida de la meva filla. Mm. Potser només això. I què estaria disposada a fer per això? No ho sé.
Ja.
No? No sé si posaria alguna altra cosa. No, potser, o sigui, planteja't a dir què estaries disposat a fer per allò que tu situes per damunt de totes les coses. Clar, que és més important que la resta.
Porta a dir tot, no? Perquè per un fill ho donaries tot. Però què vol dir aquest tot?
Què vol dir aquest tot? És incòmode, eh? És una pregunta incòmoda. Sí, perquè t'obliga a gratar i potser trobes zones fosques.
Sí. És veritat que quan vius situacions d'aquestes segurament no les penses tant, no? Actues segurament des d'un lloc que és molt més...
visceral.
Visceral, sí.
Clar, però ja després aquella dita, saps que m'interessa i m'agradaria explorar què queda després de la venjança. És a dir, jo entenc la ràbia.
La satisfacció és, no?
Ara, sí. O sigui, la ràbia l'hem sentit tots. O sigui, tots tenim una ferida que voldríem tornar. L'altra cosa és si ho fem o no, no? Jo no ho he fet, però no ho he fet perquè... No ho he fet, tant se val perquè... Però em pregunto, i aquest jo crec que és un dels motius, després de fer-ho, què em queda? Em sentiré millor o el retorn serà fugaç? Em compensarà?
És que jo soc capaç... Aquests dies parlàvem amb Giselle Pellicot, no? I veus com sí. Ella ha afrontat tot aquest horror que ha viscut a la vida, no? I penses, ostres, tant de bo jo fos capaç de viure una situació com, no com la seva, però d'injustícia, de la manera com ella l'afronta, no? Que és, jo no em vull sentir víctima, simplement aquest senyor ha de pagar el que ha fet, i a partir d'aquí jo vull que la vergonya canviï de bàndol, no? Però això és tan difícil de fer, no? I també és l'actitud de la filla, que és contrària a la seva, també és molt legítima, no? De vull que aquest senyor encara pagui més les conseqüències, no?
Totalment, però
que hi ha una cosa... Qui satisfà millor la posició, no?
I sobretot que aquest senyor ha tingut un judici, que per això estan les lleis, no? Sí, sí. Però no ho sé què et queda després de la venjança. Però sí que crec que hi ha una cosa, que entre la calma i la venjança, que són dos llocs molt allunyats, el desig de venjança i la calma, crec que un pot triar, que és molt difícil triar, perquè la ràbia, jo insisteixo, la tenim tots. Però jo crec que en Giselle Pellicot no és que ella sigui una ànima, sinó que ella això deu haver fet una tria, no? Molt difícil de fer, però al final, quin és el camí de la més curt cap a la pau? Bueno, ens estem anant una mica del llibre, però és interessant, però... perquè quin és el camí més curt per a tu superar allò? No ho sé, jo em penso que el que ha fet, en aquest cas, la Giselle... és més interessant que no, sí, que no la venjança.
Perquè hi ha el risc de quedar-te atrapat, diguéssim,
clar,
en aquesta història.
És un patiment, això. És un patiment.
Tornant a l'anunci que dèiem, ara la feina va d'això, de pescar clics, diu la Ginebra quan redacta aquesta notícia, no? I estàs d'acord?
No. Això passa. Això passa, és veritat que passa. Tot el que li passa a la Ginebra a la feina passa, ha passat a companys meus amb situacions doncs que no han pogut defensar-se, perquè quan tu tens un entorn laboral estable i segur, doncs pots dir, escolta, jo aquest article no el vull escriure. Ella no es troba en aquesta situació, es troba molt, molt precaritzada i el fa. Jo crec que és un subtext que hi ha també a la novel·la, no? Els articles pesca clics no són periodisme. I passen per periodisme. Passen per periodisme. Els hauríem de buscar un nom perquè... no, és que això fa mal al periodisme. Sí, és que hauríem de buscar un nom per diferenciar. Mm. Els articles pescaclics anul·len la nostra capacitat de reflexió per trobar el matís i la complexitat. Busquen com els discursos populistes que ens situem emocionalment i ràpidament sobre aquella qüestió. I això no, insisteixo, no és periodisme. No és periodisme. El periodisme ha de convidar a la reflexió, ha de convidar a donar context i deixar espai perquè cadascú prengui un punt de vista sobre allò. I l'article Pesca Clic va directe al teu estómac, saps?
De fet, quan ella rep l'encàrrec, no?, de fer la notícia només a partir de l'anunci, vol estirar del fil, però és el seu cap que li diu que no cal. no? Que sí. Corredacti maco i que titular cridaner i endavant.
Bueno, és que això no sé si tu t'hi has trobat, però jo crec que ens hi hem trobat molts. A vegades sent objecte d'algun article així on veus... Jo tinc una experiència, és molt blanca, no passa res, i canviaré la cosa, perquè no, és igual, perquè això no va contra ningú, és senzillament una invitació a la reflexió. Un dia vaig penjar una foto amb unes amigues, en un sopar, on vam decidir que anàvem de viatge, no? I vam decidir que anàvem a Roma. I llavors vam penjar després la típica foto al sopar, i vaig penjar-la i vaig posar Roma. I després, a cap de poc, va sortir un article, la bonica foto de l'Agnès Marquès amb les seves amigues passant l'estiu a Roma. Aviam, no fa mal a ningú, però és mentida. Vaig haver de trucar a la mare a dir, mama...
Que no estic a Roma.
Que no estic a Roma, eh? Estic aquí i és molt blanc. No va fer mal a ningú.
No, està fet segurament des d'un lloc pur, no?
Sí, però, sí, és
però,
igual.
No és, però no és periodisme.
Però, no, i
busco
a més,
una altra cosa.
Truca'm, que si sóc a Roma, t'ho explicaré, i si vols fer l'article perquè consideres que pot resultar interessant algú, doncs el fem. És igual, o sigui, insisteixo, no és una crítica, són coses que passen i la Ginebra s'hi troba.
Ja sí, s'hi troba, però ella és que és molt perfeccionista, no? Que repassa molt els seus articles per por que cometi alguna errada. Tu també et passa això? Ets molt així, perfeccionista?
Home, em fa por equivocar-me a la feina. Em fa por. Miro de no... O sigui, el punt feble de la nostra feina és que se'ns hagi escapat alguna cosa.
Però això si presentes un telenotícies, com has fet. Però quan fas un programa de ràdio, és veritat que també fas un programa informatiu, eh? Però que també se't busca una part més humana, l'error també és necessari. No sé si també en aquest sentit et va costar fer aquest canvi d'anar-te relaxant cada vegada més.
Sí, bueno, però ja ho he dit jo, que a mi parlar de mi em costa molt públicament, no d'allò. Aleshores, exhibir-me...
Però l'error aquí és més humà.
L'error és molt humà. Però tu imagina't que tens un tema propi, molt important, un tema propi, que heu treballat vosaltres al matí, i que obres aquell dia amb allò, i resulta que hi ha un fil que no havíeu mirat. Això és molt humà, efectivament.
Sí.
I però que et desmunta en part el tema. Això sí que és per posar un exemple com molt gros, no? Però sí, és clar, el punt dèbil del periodisme, o sigui, on pot trobar el desprestigi en aquest tipus d'error, que és humà i que tots ens equivoquem, això per descomptat, no? L'altra cosa és l'exigència personal amb un mateix, i jo la tinc.
I la Ginebra també la té.
Això també, sí.
La novel·la parla molt també dels límits de la veritat en el periodisme. Jo crec que al final també reflexiona si és ètic o no publicar.
Sí. Sí, crec que aquí va de... La novel·la va de què fas amb la vida de les persones quan la tens a les teves mans. És a dir, explicar la vida d'algú és una operació de poder. Perquè, a més, mai tindrem la visió global de la vida d'aquella persona. Aleshores, crec que l'hauríem d'exercir sempre amb molta responsabilitat. I a vegades, doncs, potser no sempre és així, no? Aleshores, torna'm a repetir la pregunta, perquè m'he despistat.
No, si és
això ètic, de tenir la finestra aquí...
Ètic no publicar, no?
Sí, aleshores, efectivament, potser alguna vegada, i més quan... el que tu publicaràs pot tenir conseqüències, perquè quan parlem de coses molt grans a vegades perdem, no, ja no veiem les cares, no veiem les persones. Però a més, quan publiques sobre una persona, no, ho veus molt clar. I dir, bueno, potser el més ètic és no publicar. És a dir, en la nostra cultura entenem l'honestedat com un valor molt positiu, però si aquesta honestedat no va acompanyada d'ètica, de dir, val, d'acord, com que ho sé, ho publico. Bé, jo crec que no podem mai, en cap circumstància, deixar de fer-nos la pregunta, d'acord, però jo amb aquesta informació, què hauria de fer? Què hauria
quins
de fer?
Quins efectes tindrà?
Clar, quins efectes tindrà? A qui repercutirà? Què guanyo jo? Només guanyo jo? Guanya algú altre? Això intervendrà, com és el nostre mandat en teoria, no? A canviar alguna cosa per millorar la societat.
Què aportarà de nou això, no? Sí.
Bé, són reflexions que no ens podem deixar de fer. Al final, què he de fer jo davant d'aquesta situació? És la pregunta moral per antonomàsia.
És la teva segona novel·la. Has treballat de forma diferent? Has après alguna cosa, la primera novel·la?
Sí. He treballat amb més ordre. He treballat, o sigui, m'he autoimposat l'ordre.
Això vol dir que quan comences a escriure saps com acaba?
No, però he anat avançant amb estructura. no? És a dir, l'altra novel·la, Ningú sap que sóc aquí, va ser una escriptura molt més intuïtiva, potser perquè tenia més clar d'entrada cap on volia anar. Era com una pel·lícula per mi. Sabia perfectament quan acabava un lloc cap on anava. Aquí, abans de trobar-me en aquesta situació de ara he acabat un capítol, cap on vaig, m'he plantejat què li passa, perquè una de les coses, t'ho deia abans, més que la trama, m'interessava els personatges i aquesta complexitat. Aleshores, havia de dibuixar els personatges i dir, perquè la Ginebra tingui aquest conflicte, o els altres, què els hi ha d'haver passat abans? D'on venen? Perquè tots són fruit de les coses que hem viscut abans, no? Aleshores, això ho havia d'anar estructurant molt bé. La novel·la va molt endavant i endarrere. Al final fa un arc vital de la vida de la Ginebra i dels seus companys de feina i de vida. I amb l'Emma també va molt enrere i endavant. Aleshores, això, perquè el personatge acabi sent creïble, ha de tenir un passat molt ben construït també que justifiqui com són aquestes persones en el moment en què està passant l'acció del llibre, no? Això ha estat divertidíssim.
I aleshores... Has d'entrar en la vida d'una persona que no coneixes, l'has de construir.
Has
d'omplir tots els buits possibles.
Tots els buits, des de la infantesa fins a... alguns dels episodis més importants de la vida. I això necessitava ordre. I té una complexitat, aquesta novel·la, més profunda que la primera, en el sentit que passen moltes coses, hi ha moltes capes, hi ha tota una vida a Texas, hi ha tota una vida aquí, i són dos universos que al final, a més, després s'han de trobar, no?
Hi ha una foto que has compartit al teu Instagram, no?, on se't veu asseguda damunt d'una catifa, descalça, amb tot de papers, sí, escampats a terra, un bolígraf a mà...
Aquí estava endreçant.
Aquí veig que també hi ha hagut una...
Sí, sí, hi ha un moment molt físic, eh? De dir tot això de sortir a l'ordinador, ho he d'imprimir i ho he d'endreçar, no? És que és molt bonic.
No, tu passes molt bé. Es nota, t'ho deia abans fora d'antena, no? Jo crec que escrivint gaudeixes molt.
Sí, mira, és que és un lloc d'evasió fantàstic. Hi ha una sort immensa, que a vegades hi ha debat, no? Els escriptors que no tenen l'escriptura com a primera ocupació. Bé, és molt difícil viure de l'escriptura en la nostra llengua i és molt trist, però això és així. Això d'entrada. I...
Però tu t'agradaria, si pogués dedicar-te a escriure, dedicaries a escriure.
Estic a un punt que no ho descartaria gens. Però a mi el periodisme m'agrada molt, o sigui que amb això tindria el cor dividit. Però aleshores, com que no és una obligació, en el sentit que puc no tornar a escriure mai més res, si no me'n surto, no passarà res. Aleshores, m'ho agafo tot des de vaig a gaudir-ho des de principi a fi, i ara m'està passant, que em comença a rondar una història i estic com una nena petita.
Ja estàs escrivint la tercera.
No estic escrivint, no estic escrivint. Estic en aquesta fase prèvia de pensar. Igual que, com en el moment
però
en què
penses,
em vaig trobar...
Però escrius cosetes,
sí,
no?
Sí, com... vaig escrivint, vaig apuntant, vaig pensant en dos personatges. I aleshores començo a buscar llibres, coses que em puguin servir de referència, coses que vull aprendre, etc. Bé, és una sort, sincerament.
I a la ràdio? Gaudeixes?
Sí, i tant. Ja ho saps, això. La ràdio des de ben petita que em tira molt. Ara jo crec que ja estic amb una mena de 50%. Són molts anys dedicats a la tele, però la tele va ser l'accident, diríem, no? Perquè hi vaig anar a parar en un moment en què la ràdio, t'estic parlant de fa molts anys, em quedava sense contracte i m'havia de buscar la vida i dir, ara on continuem, no? I vaig fer unes proves i pam, 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 pam. Gens fàcil, vull dir, aquestes coses, no res arriba perquè sí. Em vaig trobar fent tele. I jo crec que ara estic ja 50% de ràdio i de tele, cosa que em sembla més coherent del que era fins fa també uns anys en què pesava més la tele, els anys de tele. Estic molt contenta, estic en la veritat en un moment molt serè. I això també és molt important, i sobretot te n'adones, l'edat, mira... Què vols que et digui? Té això de bo.
Veig
com a
una crisi dels 50 d'aquí uns anys, perquè l'edat l'has tret ja en aquesta conversa vegades.
Sí, és que els 45 ha estat l'any en què he dit, ai, Agnès, en tens 45.
Això ja estem a la meitat de...
Bueno, està bé. Ho dic des d'un lloc de dir...
Estava
estupenda, és fantàstic. Sí, és que m'agrada molt aquesta edat.
Està.
Sí, sí, sí.
Doncs gaudeix-la, tu i la Gina.
Gràcies, així faré. No penso perdre ni un minut.
La segona vida de Ginebra Bern, la novel·la d'Agnès Marquès. No hem pogut explicar moltes coses perquè si no xafaríem part de la novel·la.
Això és així.
El defecte que tens en aquesta novel·la. Però que segur que els nostres oients la gaudiran si la llegeixen, i és un gran llibre per regalar per Sant Jordi.
Gràcies, Ricard.
Gràcies a tu. Ara tornem.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, bon dia del pare. El Cort Inglés, a la botiga, web i app.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la
tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Que jo s'escolto. No.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklink.
Estimar sense límits fins a perdre-ho tot. Arriba al Liceu Manon Lescaut de Puccini, amb Basmi Gregorian i Joshua Guerrero. La direcció d'escena d'Àlex Uller i Josep Pons a la direcció musical. Del 17 de març a l'1 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
No ho diguis en veu alta. Hi ha coses que no les entén tothom. No ho expliquis als altres. Vull ser el secret més ben guardat del tot.
Vinga!
Albert Miralla, bon dia!
Bon dia, com esteu?
Quina alegria!
M'alegro molt que estigueu tan contents amb aquesta cançó.
Sí, sí, això
no
és una cançó que podríem sentir.
Que no em deixeu parlar, però... A veure, són els Nyandú, que estan de retorn.
Nyandú!
Nyandú!
És un animal, no? Nyandú és el de les banyes.
El seu líder es diu Fernando, Ferran Oriol, Nando, Nyandú, vale?
Ah,
d'acord. Llavors, Nyandú, grup de la Torre...
Nyandús no, Nyandú.
Un moment, que són boníssims. Torre de l'Oristà, és el seu lloc de procedència.
Calleu, no calla.
I acaben d'anunciar el seu
si
record.
Si parleu tots alhora, no ens entendrem.
Alegria màxima.
No parlar tots alhora, perquè
tenim, tenim.
Si voleu, tots alhora,
el 31 de juliol...
Jo no escoltaré res.
Nyandú són boníssims. Calleu, el grup de la Torre d'Oristà... Digues, Ricard.
No, Ricard,
parlem
tots alhora, no
s'entén
res.
Vale.
Ricard, quin dia tens, concert?
Dijous, demà.
Dijous, 31 de juliol, efectivament. El microclima de Camprodon torna
aquí,
a Nyandú.
De qui parlem?
A Nyandú.
Nyandú.
Cosa que vull dir que quedi clara. És un retorn guapíssim i tenen 5 concerts programats. Sí, n'han anunciat un de moment.
Qui,
per tant, estigueu...
qui, això?
Nyandú!
No diguis en veu alta. Hi ha coses
que fa truquetes, el Joan.
Camprodon és maco, eh?
El dia 31.
El dia 31 de juliol. El microclima i els altres 4 no se saben, però ja se sabran.
Microclima de Camprodon.
Efectivament.
Els 4, què vols dir?
Festival,
quatre,
eh? Els altres 4 concerts, com que m'escolteu tan atentament...
Més concerts.
N'hi ha fins a 5, n'ha anunciat un.
El que se sap quin és?
El del 31 de juliol, a Camprodon, el microclima.
Però
tornen Nyandú.
Nyandú!
El secret més
de fora de poc. Ando Jovany.
Sí, sí.
Bé, és l'hora de l'humor, no?
Sí.
I per això t'ho dic, Ricard.
A veure si intentem fer gràcia.
A veure, n'hem fet de pitjors, en aquesta secció, també.
Què passa?
Sí, sí.
Bueno, pues
ja, ja veuràs avui.
Ja està, no, Miralles?
Les... Jo, a mi quan digueu.
Ja veuràs avui les preguntes del concurs.
A veure, avui les enviarem amb atenció.
Avui són bones.
Adéu,
avui...
Albert Miralles, adéu, adéu,
ja du. No diguis en meu
alta. Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Professor Sala i Martín, bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Catalunya. Avui no fa tanta fred com ahir, amic meu.
Ara mateix, tal com estan les coses, hem de patir, professor?
Sí, a veure si li posem marxa aquest dematí, perquè avui és dimecres i hi ha moltes notícies a les portades. Per tant, a veure si agafem el ritme i ens posem com Déu mana.
Hi ha molts països que tenen petroli guardat per emergències, no?
Una mica.
Això podria també ser una mena de calmant per evitar la crisi?
No, des de fa 3 anys. Que no podem vendre.
Exacte. Professor Xavier Sala i Martín, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, que hi vagi bé.
I visca el Barça.
Enhorabona als culers, eh?
És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Xavi Espinosa. Bon dia.
Bon dia.
Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
Doncs avui un bon grapat de temes per abordar, Ricard, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quins programes que portem, quines entrevistes que hem fet aquesta setmana.
Nosaltres trobo que jo he estat molt bé a l'entrevista. Sí o no, Ricard?
A veure, bé no. De puta mare, eh? Sobretot quan has dit que Joan Laporta ha estat el millor president del Barça.
Senyor Víctor Font, per començar, benvingut de nou. Sí. Pensava que se n'havia anat cap a Granollers ja.
Nosaltres no hem marxat. No, un moment. Jo no he dit això que diu el Jam, que és el
millor. I tant que ho has dit. Bé, Font, bé. Ets menys burro del que em pensava, tu.
No. Sí que sóc burro. No, un moment.
Senyor Font, per favor. Sí, és que no li porti la contrària amb tot, perquè després passen aquestes coses.
Sí, no sóc burro. El que passa és que el Joel, el Joel...
Sí, jo sóc el Joel.
Tu m'has parat una trampa.
Jo quina trampa li he parat?
M'has fet dir una cosa que no volia dir.
No, perdoni, senyor Font, jo només... Jo només li he fet una pregunta i vostè l'ha contestat com ha volgut.
Amb tota la mala idea.
Font, si vols et firmo un autògraf.
Jo no vull cap autògraf, jo en tot cas voldria un selfie, senyor Laporta. Jo l'únic que he dit és que diria jo, eh?
Però que aquesta frase... Em sembla que em toca a mi.
Sí, és veritat.
I hi ha un guionista, inepte...
Llegeixi-la, senyor Font, sisplau.
No vull cap autògraf del Jan. Jo l'únic que he dit és que el Jan Kennedy...
Sí.
Va ser un bon president.
Ja. Sí.
Però encara...
El Jan Kennedy vol dir...
El del 2003.
El Joan Laporta...
El del 2003, sí.
I després hi ha el Jan Trump. Ha vingut a dir que Laporta ha estat, a la vegada, el millor i el pitjor president del Barça.
D'aquí una estona.
Vols fer-te una foto amb mi, Víctor? Va, vine, home, et regalo una foto meva.
Que no vull fer una foto amb tu.
Ja se l'ha fet.
Va, tota teva, te la firmo.
Si no es fa res, esperin-se tots dos a fora i després ja parlarem del Barça.
Jo no penso esperar-me amb el Jan Trump.
Víctor, pensa que si jo sóc en Trump, tu ets la Kamala Harris. Guapa!
Ai, Déu meu.
O el Biden, que t'hi sembles una mica, per cert.
Altres temes, Jovany.
Sí, home, hi ha un tema que realment hem d'estar preocupats per ell.
Sí, que és perdoneu. Suposo que et refereixes a la guerra. La maleïda guerra.
Maria Cinta, no està... Bueno, sí que ens preocupa una mica la guerra, però ara no estava parlant d'això.
Saps qui no fa mai la guerra?
Qui?
Els arbres.
No és veritat.
Els líquens. Has vist mai dos potos barallant-se? No els veuràs mai. Has vist mai dues caderneres reunint exèrcits per enfrontar-se per recursos naturals? Pues
jo he vist arrels trencar carretes.
Els animals no fan la guerra.
Els animals sí que lluiten pel territori. Hi ha animals que lluiten pel seu territori.
Mira, tot el merder dels porcs senguars.
Doncs això, no, deia que sí, la guerra ens preocupa una mica, però em preocupa potser més el fet que la NASA hagi informat que una sonda que es diu Van Allen...
Ah, mira, com el grup de música.
Què?
No, fora de control, estigui voltant per l'atmosfera i que estigui... Bueno, no, per l'espai, i que estigui a punt de caure... sobre la Terra.
Ojo, a la Terra o a l'aigua.
O a l'aigua.
I alerta, perquè no és una cosa petita, Jovany. És un trasto de 600 quilos. Que vulguis que no, si et cau a sobre, una mica de mala.
El satèl·lit caurà sobre Catalunya.
No creem alarmisme.
No.
Sabem que és pessimista, vostè, però...
Vull dir que el més probable és que el satèl·lit aquest caigui...
sobre Catalunya.
Com proporcionant.
I provoqui un desplome de el nivell de les borses i les empreses del IBEX 35, el satèl·lit, el Nikkei, Van Allen... tot això ho he escrit al meu llibre titulat El crash del satèl·lit sobre Catalunya, anàlisi de les conseqüències econòmiques 2026-2030.
Senyor Niño, senyor Oxímoron.
No, senyor Niño no, eh?
Senyor Niño, vostè?
No,
tècnicament és senyor Niño.
No, però vostè ho fa com jugant.
Una mica de retranca, sí, és veritat. El que estic veient és que vostè està fent una cosa que a mi em sembla impossible, que és escriure un llibre sobre una cosa que encara no ha passat.
Però passarà.
És el colmo.
Passarà. Si voleu estar preparats, compreu el llibre, que ja està disponible a les plataformes. Comprar els llibres.
En tot cas, senyor Niño, tothom tranquil, perquè és molt poc probable que aquesta nau caigui sobre Catalunya. La probabilitat és petita.
És poc probable que aquest satèl·lit fora de control caigui sobre Catalunya. Per això hem d'estar preparats.
President Salvador Illa, bon dia.
Moment, què vol dir que hem d'estar preparats? Sí. Salvador Illa, president, no ens espanti.
Que és molt bona pregunta, Joel. Estar preparats vol dir mobilitzar totes les infraestructures, tots els mecanismes i tot el capital humà per prevenir aquesta possible circumstància. I això com es fa? Ja ho preguntar.
Sí, això com es fa? Sí, ens ho estem preguntant tots perquè estem acollonits. Són 600 quilos, eh?
Sí. Doncs la resposta és molt fàcil i molt planera, si m'ho permeten.
Grossa.
Tot això es fa aprovant els nous pressupostos.
Ala! Vinga, aprofitant que el Pisuerga
si s'aproves els pressupostos, això s'evitarà.
Ai, amorro.
Mira, jo, aquest altaveu que tu em brindes, Ricau...
Bueno, se l'ha agafat vostè, però és la ràdio...
D'altra banda, és meu.
És la seva ràdio.
Les emissores de la Generalitat. No, la seva no, és la de tots.
No, és meva, que agora no de tots. Si és de tots, és meva.
És que vostè no és seu, vostè és el president de tots els catalans.
El govern de tots, no? És el general de Catalunya.
Representa Catalunya.
Clar, però ell també és català.
Jo també soc tots.
Vostè és com un comercial d'una empresa.
M'estàs fotent corbata verd?
No. Vostè representa l'empresa. L'empresa és Catalunya i són els catalans.
Sí, senyor.
I aquesta empresa té una ràdio que és Catalunya Ràdio, que és la ràdio dels catalans.
Jo no soc català.
Sí, vostè és el... No m'està entenent. Vostè és el màxim representant.
Sí. És el senyor encarregat.
És el president.
Sí,
el president del club.
Si per alguna cosa hi ha la paraula...
És la porta del Barça, és illa de la Generalitat.
Si la paraula que busques és president.
President.
Ja deu ser això, ja.
Sí. I què, i què?
Aquesta ràdio, que per cert ho apago jo.
Sí.
Que per cert, president, molt malament avui, perquè avui el ple de la sessió de control... S'ha referit a una entrevista d'ahir a Silvia Orriols i ha dit en una emissora de ràdio. Podria haver dit...
La seva.
Catalunya Ràdio sense cap problema.
Home.
Molt malament.
No
m'ho esperava.
Aquí fiuem molt prim.
No, per què, home? No passa res, és una ràdio pública, home, president.
Ajudi'ns, president, ajudi'ns.
Sí, com han d'ajudar, és amb el tema dels pressupostos, que ens estem encallant.
Molt bé. Ja.
Apeu-ho des d'aquí. Apeu-ho.
Com? Sí.
Apeu-ho a Oriol Junqueras.
Apel·la.
I vull remarco la importància capdau d'aprovar els pressupostos del govern.
Molt bé.
Si Junqueras no aprova... No.
Apel·lat.
Calla un moment.
Sí.
Ja m'estic fotent negre. Hòstia.
No sé qui...
No m'hi poso mai.
No faci que...
Que és una mica racista, això.
Si el Junqueras no aprova els pressupostos del govern, escut antisatèl·lits, és un projecte que no veurà la llum. I, per tant, Oriol Junqueras posaria en perill la vida de milions de catalans i catalanes que podria morir esclafats i esclafades per un satèl·lit espallat.
Va, senyor Illa, per favor, home.
És així.
Per favor, home.
És així.
Que no ens mamem el dit i el senyor Junqueras tampoc se'l mama, eh?
Surt a la portada del periòdico, eh? Si ho diu el periòdico, ja em prenurà absolutament veritat.
I tant. Cap dubte.
A més, miri, hi ha una enquesta que acaba de fer-se pública ara mateix que diu... Un 73% dels votants d'Esquerra Republicana estan a favor d'aprovar...
Sí, va sortir publicat, també.
Per fabricar un escut antisatèl·lits per protegir Catalunya.
Una enquesta... S'ha fet una enquesta als votants d'Esquerra Republicana sobre la necessitat de construir un escut antisatèl·lits.
Molt oportuna, no? L'enquesta, trobo que sí.
Són coses que...
Bueno, hi ha professionals que es dediquen a això, per tant, és totalment pertinent l'enquesta.
Sí, bueno... També hi ha auditorial d'ahir de Westé.
Sí, el Westé va fer una auditorial d'això,
Molt bé. Que no és que jo escolti més un ràdio que un altre.
No.
Perquè les ràdios, jo... Salvador Illa, president, escolta tota la ràdio.
I el Salvador Illa, persona?
Illa, persona, és igual.
Doncs vinga.
Doncs gràcies, president.
Molt bé. El tema del satèl·lit... Bé, no, ja estarem pendents d'on cau el satèl·lit.
De veritat que aquest satèl·lit...
Hi ha un senyor amb túnica.
Sí, i em trec la caputxa i sóc Sebastià d'Esbord.
Sabeu que era Salvador Sostres, ara quan l'he vist, dic...
Sí, s'assemblen una mica
la caputxa.
Sí,
la caputxa.
És Sebastià d'Esbord. Bon dia, sí, Sebastià. Bon dia.
De veritat creieu que la sonda és, de veritat, una sonda en desús? Bones imatges.
No, en principi no hi ha cap misteri al voltant d'aquesta sonda. És un trasto que ha acabat la seva vida útil i caurà.
Caurà sí, sobre la terra.
És ferralla.
És ferralla, sí.
Ferralla. Vosaltres, de veritat, que us creieu tot el que us expliquen els governs i les oficines d'intel·ligència.
Què vol dir? Que té alguna informació diferent al voltant d'aquest cas? Del...
Efectivament. És una nau nodrissa amb éssers interplanetaris.
Molt bé.
És el cavall de Troia dels Anunnamumakis.
El sí. Cavall de Troia d'aquí, perdoni?
Anunnamumakis.
Carai.
És una civilització que viatja amagada dins la nau per arribar a la Terra i colonitzar-la, deixant embarassats tots els éssers humans mascles.
Els homes quedarem embarassats.
Sí. Unes boles de plasma. Pum!
Bé, te fotran les boles de plasma.
Molt bé.
Pel cul. Pel cul.
Hola. Hola. Hola.
Salvador Oliver, què tal? Bon dia.
Hola.
Bon dia, Salvador.
I dic, cargado de direcció d'obra, coordinador de seguretat i salut, i estem preparant un sistema de seguretat per garantir la seguretat si cae encima de nostres cases la sonda esta.
La teva assessoria, la teva consultoria...
Salvador, si cau.
Consulting, que, por cierto, yo empecé con todo esto cuando tenía 14 años.
D'acord. Sí, ja ho hem escoltat avui.
Sí, però què hem de fer?
És molt important.
Com podem...
Hem de protegir el sostre dels nostres... el sostre de casa nostra.
Sí, però què hem de fer, Salvador?
Bueno, hay que llamar llames a Vitalia Consulting, jo te cojo el teléfono...
Tonto no és,
cojo el teléfono, hacemos una llamada a cobro revertido, i jo te vengo a colocar unes plaques...
Les plaques metàl·liques, fortes, que aguanten 600 quilos.
Bueno...
Però ha de calcular també la força de la caiguda.
Ricard, no sé si li puc fer una pregunta al senyor Salvador Oliver, un rumor que corre. Ara que tenim el senyor Laporta també aquí, bueno, que rumoreja que Salvador Oliver està supervisant ell mateix les obres del Camp Nou, i això ho havia escoltat.
Hola.
No,
sí.
Hola, Salvador.
Hola. És correcte.
És correcte.
És correcte. Sí. Correcte. Senyor Laporta,
però això és un tema de l'IMAC. Això són els de l'IMAC que han dit, escolta, contractem...
I què tal van les obres, Salvador?
Molt malament.
No, no. Què diu ara? No.
Què vol dir? Salvador, no foti.
Hola.
Hola, hola.
Hola,
hola. Hola, malament, Salvador.
Què, hòstia, malament?
Tot molt segur.
Si l'Ajuntament acaba de donar la llicència...
Mira què t'acaba de firmar aquí.
Sí, sí, la vol per ampliar...
Mira què t'ha firmat aquí.
Hola.
No, van malament les obres.
No, a ver, les obres del Camp Nou, estamos haciendo la supervisión documental.
Sí.
No hay documentos, pero de moment.
Estan els documents, deuen estar en turc.
Sí. No, yo los entiendo, tengo un poco de rasgos turcos, però sobretot us diré que...
Sí, ara que ho diu.
Que si aneu al Camp Nou, pues intenteu no seure a la fila 5 del gol mort.
Per què? Perquè aquesta no l'han passat...
Bueno, esta está un poco...
No está segura,
no está segura.
No está segura.
Hay que ponerse un casco. Si
Per anar al Camp Nou hem d'anar amb casc.
I armilla antibales.
Antibales.
A veure,
Salvador.
Sí, Salvador. Per les pilotes que surten disparades, clar. Una pausa i anem al concurs pendent. Ara tornem.
No, hola, no, adéu.
Hola.
Hola. Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat. Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Es truca el Jordi. Jordi, hola.
Hola.
Què tal, Jordi? Hola.
Hola. Molt bé, molt bé. Em sentiu?
Ara sí, ara sí. Des d'on truca, Jordi?
De la ciutat més meravellosa del món, és a dir, de Sabadell, esclar.
Molt bé.
Oi, sí, home. Home.
Doncs ja t'endús una cantimplora del 3CAT.
No, 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 no. Això és corrupció.
Perdona, hi ha gent que mereix tot el respecte.
La cantimplora te l'has de guanyar, Jordi.
Us haig de dir una cosa, jo no sóc periodista, però sí que us puc donar una primícia. El satèl·lit. El satèl·lit caurà a Terrassa.
No,
no. Només els falta això, Jordi. Bé, els ha caigut prou a la vida. Ara només els falta el satèl·lit. Bueno, anem al concurs pendent. La primera pregunta, atenció, perquè tindràs una cantimplora del 3CAT.
Sí, Jordi, avui estrenem una categoria de pregunta nova que a veure què et sembla. És a la categoria d'endevinalles tradicionals catalanes.
Ah.
Com vas d'endevinalles?
Bé, bueno, a veure.
T'ajudarem.
A veure, doncs va, tirem una música xula i ja veuràs.
Mira que guapa la música.
Música xula.
Escolta'm, Jordi, et faré endevinalles de la categoria d'animals, són endevinalles tradicionals, i només n'hauràs d'encertar una, d'acord?
Ou.
D'acord.
Ok.
Aviam, la primera és la següent, Jordi. La meva mare caqueja, el meu pare és cantador, vesteixo blanc per fora i tinc sang groga en el cor.
Què?
No la sap.
No.
Et dic la següent.
Aquesta no.
Del meu vestit es vesteixen, també sóc bo per menjar, i xics i grans em passegen per la muntanya i pel pla. Home, no.
Les cabres?
No, tampoc.
La primera era ou, la segona era ovella.
Va, som-hi, amb la següent, De petita duia una gran cua, de gran vaig quedar escuat. A les nits, si fa bona lluna, li canto tot fent croac, 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 croac.
Granota! Ja tenim la cantimplora del 3CAT. Anem per la segona pregunta.
Em puc fer una que és molt bona?
A veure
si l'encertes tu, Ricard.
A veure.
Atenció, Jo o ell, sí. Jo o ell, dit al revés, t'acabo de dir qui és.
Jordi Basté.
Ell i jo.
Estàs obsessionat, Ricard?
No, al contrari.
Jo o ell...
Jo,
o ell, dit al revés...
Ah, Lleó! Lleó!
Te l'has inventat tu, Joel?
Efectivament que no.
És bona.
Efectivament que no.
Anem per la segona pregunta, vinga. Que és la categoria, Joel, de...
Home, la poesia.
La poesia.
Ja saps com va això, Jordi. Són tres poemes del meu puny i letra, de la meva antologia personal. Deixo la última paraula a l'aire i tu has d'acabar el poema fent que rimi, d'acord?
Ok.
Vinga, som-hi. Els tres poemes d'avui van sobre tres persones que estan posant en perill la pau mundial i els he titulat Els tres genets de l'apocalipsi. Començo amb el primer, que es titula Ayatolà sense barba.
Hola.
Un fanàtic genocida no és un tio gaire majo, és enemic de la vida, l'amic Bibi.
Netanyahu.
Molt bé.
Molt bé, Jordi. Anem pel següent, que es titula President electe vitalici.
Hola.
Mata ossos amb els braços i ucraïnesos a bombassos. Hi ha qui vol que l'executin a l'amic Vladimir...
Putin!
Molt bé.
No cridis.
Fàcils, però no passa res. I l'últim poema es titula Un home desfet a si mateix. Un feixista oligofrènic de moral no en té ni un gram. És el líder del món lliure, alterat del...
Donald Trump.
Corai, no.
Molt bé, Jordi. Puntuació, a veure,
francament, molt bé.
Jo li he de posar un 8,75.
És que ho ha fet perfecte.
Sí. Joel?
Jo li posaré un 8,25 perquè així quadri amb el 75 del Jovany.
Jo li posaré un 10, per tant, 27 punts!
Què és això? Li ha posat un 10 només perquè és de Sabadell.
Perquè ho ha fet molt bé, ho ha encertat tot, ha fet broma, ha sigut simpàtic,
no
és un concursant ideal per venir divendres. Veurem si et superen per això demà en puntuació. Jordi?
Molt bé, moltes gràcies.
Si
adéu,
tens
maco.
Molta puntuació aquesta setmana, doncs divendres et convocarem per venir a guanyar fins a 200 euros. Que vagi bé, Jordi, bon viatge.
Gràcies, adéu-siau.
On vas, cert, on vas?
No sé si dius-ho. A Terrassa.
Ah! Home, va!
veritat.
Doncs li resta un punt. Li resta un punt. Sí, queden 26 punts.
26 punts.
Estàs empatat ara amb un altre concursant.
Deixem-ho així.
Una abraçada, Jordi, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Hola. Hola.
I ara, de seguida, les notícies. Marc Montanyut, què tal? Bon dia.
Hola.
No, Salvador, hola, no t'hem saludat Marc, a tu, Salvador. No t'hem saludat a tu.
Anem a Itàlia a consultir.
Marc Montanyut, bon dia.
Hola, què tal, sóc Marc Montanyut? Ara...
Hola.
Hola, hola. És... Toca fer les notícies, ara?
Sí. Sí.
No hi és el Bota?
No, no hi és el Bota, ja. Que avui ho feies tu, que és el primer del teu debut avui, no?
Com m'han avisat. M'han avisat. Bueno, doncs... Pues... Ara que queden 30 segons.
Sí.
Bueno,
explica una notícia del teu àmbit.
Vale. Me la puc apuntar? Me la puc apuntar?
Sí, sí. Endavant.
Però, a veure, un moment, mira.
Vale, mira, doncs jo crec que obrirem amb el Barça, eh? El Barça haurà de guanyar el pròxim dimecres a la jornada dels 8ets de la Champions si vol passar quarts. Vinga, Montanyut!
Ale!
Hola.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Avui pot ser un dia clau per l'alliberament de reserves estratègiques del petroli al cru que els països guarden per situacions de crisi i que servirien per mitigar l'increment de preu que ha provocat el conflicte a l'Orient Mitjà. El barril de Brent es manté al voltant dels $90 ara mateix. L'Agència Internacional de l'Energia podria aprovar l'alliberament de reserves més gran de la història, segons el diari The Wall Street Journal. Superaria la que es va fer l'any 2022 per la guerra d'Ucraïna i que va ser de 128 milions de barrils. Les principals economies mundials, els països del G7, asseguren que estan preparades per fer-ho. Els seus líders es reuniran avui després de les trobades ministerials dels últims dies que ja han avançat aquesta posició. La ministra de Transició Ecològica, Sara Gessen, assegura que el govern espanyol dona suport a aquesta mesura i que hi contribuirà alliberant part de les seves reserves de cru, l'equivalent a 12 dies.
Alrededor del 2% de toda la capacidad, es decir, que alrededor de 12 días, 12 días y medio, y tenemos hasta 92 días. Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios, y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que a otros países que sus tensiones son más allá de los precios que el suministro puedan tener respuesta.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Un treballador d'un centre de menors de Lleida acusat d'agredir sexualment una adolescent nega els fets en el judici. Ella, que tenia 16 anys quan haurien passat els fets, ha relatat que l'investigat la va violar a casa seva. La fiscalia li demanà 14 anys de presó. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. L'educador ha dit que mai va portar la jove a casa seva on, segons les acusacions, a finals del 2018 l'hauria agredit sexualment.
¿Usted la besó? ¿Estuvieron en el sofá, lo recuerda?
Sí, le estoy diciendo que no he quedado.
¿Le tocó la pierna? ¿Le tocó los pechos?
No.
¿La tumbó en el sofá?
No.
¿La inmovilizó en algún momento?
No.
¿Ni haber tenido ningún tipo de relación sexual con la misma?
Niego.
La jove, que ara té 23 anys, ha assegurat que no ho va denunciar fins al cap de 5 anys perquè li feia vergonya. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio, Audiència de Lleida.
La policia ha detingut un home que en relació a l'incendi provocat en un pis a Miranda d'Ebro, a Burgos, que aquesta nit ha causat 3 morts, s'investiga el mòbil que hauria portat el detingut a provocar el foc i no es descarta que sigui un cas de violència masclista. Les víctimes són 3 dones de 78, 58 i 23 anys. El detingut, que s'ha entregat als agents en una comissaria, hauria tingut una relació sentimental amb una de les víctimes. L'incendi també ha causat 4 ferits, entre ells 2 menors, que han estat traslladats a un centre hospitalari.
I el productor de cinema Harvey Weinstein, condemnat per violació, ha aprofitat la primera entrevista que ha concedit des de la presó per negar que hagi abusat i agredit sexualment cap dona. En declaracions al Hollywood Reporter, enregistrades al complex penitenciari, Weinstein confessa que va sexar moltes dones per seduir-les i ell mateix es dibuixa com un home immoral, mentider i infidel. Assegura, però, que en cap cas va agredir mai ningú i que no pensa demanar perdó per delictes sexuals que no va cometre. En l'entrevista diu que actrius com Whitney Paltrow i Angelina Jolie van exagerar perquè volien formar part del seu club i el van destruir. Weinstein, de 73 anys i que va en cadira de rodes, diu que no vol morir a la presó de Richter, que descriu com un infern.
El govern espanyol vol reforçar el control dels missatges d'odi a les xarxes socials i posa en marxa una nova eina per fer el seguiment d'aquest tipus de continguts. Ho ha anunciat fa poca estona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Sí, Sánchez denuncia, bon dia, que l'odi a les xarxes s'ha convertit en una arma política que deshumanitza i amb què els tecnoligarques, com Sánchez els anomena, en fan negoci. Creu que les administracions han estat massa laxes fins ara i que aquest temps s'ha acabat. Per això posaran en marxa aquesta eina per mesurar la presència i l'evolució d'aquests missatges i poder actuar.
L'objectiu, per tant, és molt clar, és sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades a quienes no actuen.
Els resultats de l'eina seran públics, així es diu Sánchez. Es podrà saber qui frena aquests discursos i qui mira cap a una altra banda omplint-se les butxaques. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Comissions Obreres reclama al govern espanyol que activi el mecanisme per posar un topall als preus en situacions d'emergència i fixi límits, des d'ara mateix, als preus dels aliments. En l'actual context creuen que el repte principal ha de ser que la ciutadania no torni a perdre poder adquisitiu. Barcelona, Sara Riera.
Bon dia. Topar el preu dels aliments per evitar, diu Comissions Obreres, el que va passar amb l'anterior crisi del 2022, en què els increments de preus dels productes bàsics es van disparar molt més que no pas els costos que tenien les empreses. Belén López, secretària general.
Per tant, aquí les empreses van aprofitar aquesta situació per incrementar els marges empresarials. I el que no pot ser és que al final sempre acabem pagant les crisis, les persones treballadores, amb pèrdua de poder adquisitiu.
Sara Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El Departament d'Agricultura ha recuperat unes 120 hectàrees de pastures de muntanya amb cremes controlades al Pirineu. És una actuació que sovint es fa a petició dels ramaders per frenar la proliferació d'arbustos que substitueixen l'herba d'alta muntanya. Estac, Pau Rovira.
Bon dia. Aquestes cremes recuperen pastures, però també disminueixen el combustible de cara a dificultar hipotètics grans focs. El Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, el GEPIF, les està fent des del novembre en diferents punts del territori, com l'Alt Urgell, Osona o aquí al Pallars Sobirà. En total, 13 cremes i 120 hectàrees. El tècnic del GEPIF, Ricard Borrell, explica com es fan.
Nosaltres visitem les parcel·les, veiem si és viable de fer aquesta crema, si convé, fem uns treballs previs per tindre unes franges de seguretat i llavors ja realitzen aquestes cremes, que el que es tracta és de reduir i eliminar el combustible perquè es regeneri de pastura.
Si les condicions meteorològiques acompanyen, se'n faran 13 més. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Estac.
Esports Montserrat.
A aquesta hora el Barça fa un entrenament de recuperació a Barcelona després d'empatar 1 ahir al camp del Newcastle, anada de vuitens de final de la Champions. Lamine Yamal de penal va aconseguir el gol a minut 96, la tornada dimecres que ve al Camp Nou. A l'eliminatòria, d'on sortirà el rival del Barça, si els blaugranes passen a quarts, l'Atlètic de Madrid 5, Tottenham 2. També encarrila l'eliminatòria el Bayern de Múnich, 1-6 contra l'Atalanta. Avui a les 9 del vespre Madrid City i PSG Chelsea, entre altres partits. Podeu seguir avui els partits de Champions a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cart. Víctor Font, candidat a la presidència del Barça, assegura que Joan Laporta és el pitjor president de la història moderna del Barça i també diu que molts dels tècnics o directius que han marxat del club no han volgut explicar els motius perquè al club hi ha un règim de si no estàs amb mi, estàs contra mi. En bàsquet avui, vuitens de final de l'Eurocup, Tour Telecom, Baxi Manresa, a les 6 de la tarda i a la Champions d'handbol Barça Pelister de Macedònia a 3:15.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
Va.
El Garriguin.
A la vera.
Sí, és que ara que passen 8 minuts de les 12 del migdia...
Una cosa que no...
Estàvem esperant que baixés el Francesc Garriga.
Volíem rebre'l amb aquesta cançó.
Sí, però no hi és.
Però el Garriga no hi és.
Hem estat assajant...
Li vegui a Manu Guix, que l'hem fotut al piano, l'hem contractat només per fer això.
Garriga!
Garriga!
No baixa.
Està bé, perquè
no baixa el Garriga.
No, doncs res, ens quedarem sense... No passa res, ens quedarem sense saber els continguts de la tarda amb Francesc Garriga. Tu, Joel, què creus que farà el Garriga aquesta tarda?
Jo crec que serà com un magazín on hi haurà una mica de tot, no? Vull dir, hi haurà segurament alguna història humana, sempre hi ha alguna història humana. Després també alguna cosa més d'actualitat.
Sí. I... jo crec que parlaran una mica del satèl·lit aquest que ha de caure avui, demà, i parlaran una mica de veure on podria caure.
Sí. L'altra possibilitat és que el Garriga no hi sigui perquè
sona...
el programa està gravat.
Ja sona la sintonia, això vol dir que s'està apropant, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè,
no, però,
el
Garriga! Sempre, ja no tenim temps.
Va, però és que ara ja va marxar.
Sí. I llavors no li cantarem el Garriguin.
El Garriguin i el Garriguin va ser l'altre dia.
També parlarà una mica de Barça.
Bueno, una mica de... faran aquí a tertúlia, què fan? Amb la Musca, el Musco Núñez...
Però com que avui al matí de Catalunya Ràdio hem tingut el Víctor Font, doncs segurament analitzaran una mica l'entrevista... Sí,
que portin el Joel Díaz.
Faran la prèvia...
No, a fer preguntes.
No, prèvia
jo tinc
debat.
Metge avui.
Ah, tinc metge. Tens metge avui, no pots anar a la tarda, tot bé, per això?
No, clar, si estàs tot bé, no aniria al metge, Joan.
Però quan estàs tot bé,
no vas al metge.
Però hi ha diferents graus de gravetat.
Jo ja t'ho diré demà, ja t'ho diré demà.
Ostres,
ho diré demà, si de fet està ment o no.
Si és algo molt greu, enviem un WhatsApp aquesta tarda mateix.
D'acord.
En Vitalia Consulting també n'hacem herències.
Escolta'm, marxem perquè ara començarà la Renaixença. A la tarda escoltarem en Garriga a veure què fa i nosaltres tornarem demà a les 6 del matí.
Si Déu vol.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
El Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. A les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
i de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente. Torrente.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta'n les condicions. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble
o triple.
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garatxana i Anna Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Portem 5 anys a ritme de palanques. Palanques que prioritzen turistes. Palanques sense valors, on els principis corren perill i decisions que mai perdonarem. Perquè el Barça no és d'un president. El Barça és de tots. La solució és nosaltres. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí! El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què?
Què s'ha de fer avui?
Res de bo. Sisplau, diguin que avui tenim un convidat músic, perquè només he vingut per això, jo.
Ens visita la Magalí Sare.
Vesca, bé. Canta molt bé aquesta noia, eh? Molt bé, canta. Qui tria els cantants que venen aquí a la Renaixença?
Tens alguna cosa a dir sobre les actuacions?
No, tot bé. La vida no diré per res més.
Avui dediquem el capítol al supositori.
Mira que bé, una cosa més. Diré encara una altra cosa. Qui ha decidit triar aquest objecte al supositori?
Això ho trien des de dalt.
El director de Catalunya Ràdio?
Més amunt.
Oi, més amunt hi ha l'Illa, deu haver-hi.
Ara vas bé.
L'Illa? El president Illa ha triat el supositori?
No em facis xerrar més del compte.
Prem-me el supositori, el president Illa.
Calla, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
He vist el guatlla.
La Renaixença.
El supositori és més antic del que us pugueu imaginar. A l'antic Egipte ja es coneixien aquest tipus de tractaments, normalment reservats al faraó.
Deixa-la anar al faraó, també.
Era molt important. Home, és que la salut del faraó era crucial, eh? No. És com si ara Felip VI es posa malalt, Espanya queda...